Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
No se haya podido quedar, porque evidentemente el nivel que está dando es buenísimo. Y por otro lado, pues también se alegran porque el jugador se está revalorizando, y no hay que olvidar que el Atlético de Madrid pagó 126 millones de euros por él.
Sí, sí. Una barbaridad. ¿Y qué te parece lo que ha hecho el Mono Burgos ayer en Movistar?
Hombre, pues me parece un razonamiento lógico, que es el... Y es un planteamiento que además se dio desde que Joao Félix llegó a Atlético de Madrid, y en el que la mayoría de la gente de alrededor, incluso del jugador y del propio Miguel Ángel Gil, que lo fichó, se anticipaba que no iba a jugar, que el Atlético de Madrid en realidad en un principio no iba a ser el contexto ideal para el jugador. Lo que viene a decir el Germán Burgos es que Joao Félix está jugando ahora en un contexto más adecuado a sus características.
Ya. Este domingo hay derbi, ¿cómo lo ves?
Pues veo favorito al Madrid, viendo los últimos partidos del Atlético de Madrid. Además, el Atlético tiene muchas bajas, le faltan muchos centrocampistas y, entre otras cosas, depende mucho de Griezmann, y Griezmann no está en su mejor momento. Defensivamente se puede decir que es lo que menos preocupa, pero por ejemplo se echan falta más talento, que podría ser perfectamente el que tiene Joao Félix.
Imagínate, ahora se echa en falta, claro. Bueno, oye, gracias por esta llamada de urgencia, Ladislao Moñino. Un abrazo fuerte, te leemos en El País.
Un abrazo fuerte a todos.
Adéu. 12 i un minut. Hem de fer una pausa i aneu pensant, sisplau, Toni Padilla, Marc Guillén, Joan Lluís García i Laia Cervelló. Tu també, si vols, Molló. Passa que ahir crec que ja vas debatre-ho. Quin mig del camp faríeu el dia del Clàssic? Que és un debat que vam tenir ahir a la transmissió i em va encantar. Ara activem el Zoom, que el Marc Guillén s'ho ha estat mirant i ens donarà algunes claus, a veure si ens convenç. Si no, podeu dir la vostra, eh? Aneu-hi pensant. Vinga, ara seguim.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Ha estat genial aquesta primera cita. Què et sembla si em dones el teu número de busca i ens tornem a veure?
Busca? Actualitza't. A tots ens van bé els canvis, i els teus pneumàtics més. A Peugeot Service et donem un 2x1 pneumàtics de les millors marques perquè circulis amb total tranquil·litat. Condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Un 24 de maig van batejar el meu nebot. Me'n recordo perfectament. Aquell dia vaig celebrar la Champions.
Hi ha molt de futbol a la teva vida, i també a la nostra. Torna tota la UEFA Champions League i tota la UEFA Europa League a Movistar. Marca un golaç i tria un Smart TV, un smartphone o una consola des de 0 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Quins cracs aquests de Sud Renovables. Que bé que ens han instal·lat. Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres.
A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet.
I estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
RAC1 presenta... El món a RAC1 des de l'escenari de The Producers al Teatre Tívoli. El divendres 22 de setembre, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Jordi Basté des del Teatre Tívoli de Barcelona. La comèdia musical més premiada de la història arriba a casa nostra sota la direcció d'Àngel Llàzer i Manu Guix. I el món a RAC1 et convidem a gaudir-la. Entre els oients que vinguin a veure el programa es repartiran entrades per la funció de The Producers pel mateix divendres al vespre. Us hi esperem a les 9 del matí. El primer que arriba, el primer que seu. Fins a omplir l'aforament del Teatre Tívoli. el divendres 22 de setembre, The Producers al món a RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració de Balanyà en Viu. Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
74.640 74640
Sèrie
40040.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Dotze i cinc minuts de la nit, aquí seguim fent tertúlia, el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, i el que farem és activar el Zoom per parlar de quins quatre migcampistes posaríeu en un partit gran, com per exemple el pròxim és el del Camp del Porto, si voleu, o el clàssic del 28 d'octubre.
El Zoom.
A veure, Marc Guillén, què ens diries?
Mira, jo et diria, intentant no fer... perquè dius, bé, per què ho faig i com ho argumento. Jo crec que en aquests partits, i sobretot el dia del clàssic, en tenim un clar exemple, qui s'escull? Jo crec que hi ha tres grans criteris. Primer, els bons, no? Aquells que estiguin rendint millor, els que tinguin més talent, els que estiguin funcionant millor, els bons. Segon, el control. Vols tenir control, no vols que el partit s'embogeixi. I tercer, vols tenir certa xarxa de seguretat o cert punt de prudència defensiva. Bé, doncs amb aquests criteris escolliríem els bons, pensant en el mig del camp. Jo crec que els migcampistes més talentosos són De Jong, Pedri, Gundogan i, si vols, el quart, João Félix. Si el contem com a migcampista, perquè està fent com a quart migcampista. Això seria els bons. Si contem el control per mi és tenir quatre migcampistes, però quatre migcampistes de veritat, no João Félix. Tenir quatre migcampistes que et donin una mica més d'ordre. Aquí entraria Romeu o, si vols, Gavi. L'altre punt, el de tenir una xarxa de seguretat. Jo crec que per tenir una xarxa de seguretat has de tenir Oriol Romeu, i sobretot a darrere has de tenir tres centrals. El Barça ha sigut molt segur amb això i els grans equips d'Europa estan jugant molt amb tres centrals a darrere. Per tant, això ja aniria, afectaria a perdre un dels laterals, Cancelo o Valde. Segurament ara perdries Valde. Veurem com queda, però jo ara mateix, si a mi tu em fessis apostar per algun, 11, jo sí. Diria, començaria amb tres centrals a darrere, amb Araujo, Christensen i Koundé, amb Cancelo de lateral, únic, al mig del camp, amb Oriol Romeu, per això de la xarxa de seguretat, per això del control, amb De Jong, Pedri i Gundogan, que serien al final els quatre migcampistes, hem dit que hauríem de tenir quatre en control, doncs tenim De Jong, Romeu, Pedri i Gundogan, quatre migcampistes estic posant, i alhora hem dit que havíem de jugar els bons, també, no? Doncs els bons és João Félix. Llavors, és tenir tres centrals darrere, amb un només amb un lateral, tenir els quatre migcampistes de veritat, jo aquí hi perdo Gavi, però bueno, podríem discutir i podríem entrar Gavi i que sigui Oriol Romeu potser el que marxi. I al davant tenir João Félix, que és el mateix, ara mateix el més talentós i el més bo, amb Lewandowski. Perds un davanter? Sí, però segurament el dia del clàssic, si alguna cosa has de perdre, serà perdre un davanter, no perdràs mai ni un migcampista ni un tercer central.
Home, és interessant, això que diu el Marc Guillén. És a dir, tu el que fas és potser renunciar al Rafinha, la Minya Mal, no, a la dreta, i en canvi posar el talent de João Félix que s'adapti potser en aquesta posició, o deixar-li tot el carril a Cancelo a la dreta, no, i que João Félix pugui anar a l'esquerra. Bé, això són variables, que estan, sí. Són interessants.
Mira l'equip que he fet jo.
A veure?
Mira.
Sí.
Exactament. Hòstia, el mateix que el Guillén.
L'has clavat,
Sí.
Perquè llavors...
Marc, hem coincidit al 100%,
Això és que vaig bé.
Preocupa't.
Malament anem. Dic, tu situaries Cancelo a l'esquerra.
O a la dreta.
No, ho dic perquè sí, llavors, Cancelo... si va a l'esquerra i Joao també juga, entenc, a l'esquerra, llavors dic, tens una mica la banda dreta més orfa, no? Perquè si juga...
Sí.
No tens ningú que...
O fitxes Joao Félix a la dreta i, per tant, te la jugues a veure com ho fa a la dreta i deixes el carril a Cancelo a l'esquerra o al revés. O Cancelo que vagi a la dreta i Joao Félix a l'esquerra.
Exacte. Això hauries d'acabar de veure. Si Joao Félix realment el pots adaptar a la dreta, seria una dreta una mica falsa perquè només tindries dos davanters, o realment Joao Félix el vols a l'esquerra perquè és el lloc que parteix més còmode, etc. I llavors Cancelo el tens a la dreta i el tercer central és una mica et cau a l'esquerra. Al final Araujo, si ha de fer només de marcador, doncs que t'ho faci un costat o l'altre. Bé, si és el Madrid, llavors entraria el factor Vinícius. Bé,
clar,
ho hauríem de veure. Això hauríem de veure cada partit, i això sobretot és una cosa que ara mateix pots fer com a punt de partida, i després la temporada anirà dient. La temporada va posant les coses al seu lloc. Al final, la temporada, el rendiment dels jugadors, uns i altres, doncs et va posant al seu lloc i et fa dir qui són, i al final no tens tants dubtes com tenim ara, que tot just acaba de començar.
Ho dic perquè si una cosa ha repetit Xavi és precisament la d'aturar a Vinícius posant a Araujo en tots els partits, i li ha funcionat bastant bé.
Sí, a veure com ho faria ara.
Sí, el que passa és que Vinícius ara, per exemple, no t'està jugant tant d'extrem, t'està jugant més com a davanter. Bé.
No, matisos interessants, però has apuntat aquí una cosa que m'ha agradat, Guillem, m'ha agradat molt. Sí, sí, a veure, tanquem el món. Laia Cervelló, Toni Padilla, què faríeu vosaltres? Compreu això del Marc Guillén?
Sí, compro bastant. De fet, anava a dir mateix de no col·locar Joao Félix com a migcampista i col·locar-lo més a la davantera. El que sí que passa és que depèn, és el que estàvem parlant. Depèn de si el Real Madrid juga amb Vinícius, depèn de si Vinícius jugarà com a extrem o no. Jo sí que Araujo el mantindria en aquest tipus de partits com a lateral, perquè m'ha agradat molt com ho ha fet, i crec que realment, si li vam dir que teníem l'antídot anti-Vinícius és per alguna cosa, i aconseguir neutralitzar un dels millors jugadors del món, doncs és una cosa que hauríem de mantenir. Però sí que és cert que, clar, ell al principi més a Joao Félix potser com a migcampista, i clar, jo amb aquest aspecte, deixar fora Gavi amb els partits que està fent em costa moltíssim. També és cert que s'ha de tenir en compte si Pedri torna o no torna. Jo, si Pedri torna, el ficaria amb ell, llavors jo ficaria Pedri, Gundogan, Frenkie de Jong i Gavi, i jo a Félix m'he estirat endavant.
I tu, Toni?
Tinc molts dubtes també, i crec que...
Sí, no és fàcil, eh?
Que,
no.
Sí, i crec que tu, Laia, expressaves el dubte que anava a dir jo, que és el factor Pedri. Pedri ha estat durant molt de temps com la gran esperança del barcelonisme. És cert que ha patit moltes lesions, que han posat una miqueta d'aigua al vi en la seva progressió, però sembla com si ara podem estar verbalitzant amb normalitat que hi ha vida sense Pedri, que de fet aquests partits s'han jugat sense ell, i fins i tot comencem a imaginar possibles equips inicials en què el seu nom no entra a la quiniela. Clar, el Pedri de les grans ocasions, el Pedri que no es lesionava, el Pedri que millor jugava, és un jugador que em costa molt sacrificar-lo, però és cert que no tindria potser aquest punt de treball que pot donar Gavi, i em genera un punt de dubtes. El que sí que tinc clar és que en la seva millor versió Gundogan el vull, que a Oriol Romeu jo no un partit important sí que el vull, Frenkie de Jong, tot i que no sigui jo patró de la cofradia del neerlandès, hi hauria de ser-hi. Hi hauria de ser-hi perquè crec que realment s'entén bé amb els seus companys. I llavors, entre Gavi i Pedri, augmenten els dubtes, no? Que l'altra alternativa seria, doncs, intentant ser un punt més ofensiu, i per què no provar-ho amb el Tauró valencià, amb Joao Félix Lewandowski, i que ni Gavi ni Pedri.
Va, queden 7 partits, pel clàssic només. No. Això anirà molt ràpid, això, eh? Algú vol afegir alguna cosa més? Ràpidament, sobre aquest mig del camp dels partits grans.
Jo crec que Xavi és l'11 que més podria tenir al cap, si penso en què podria fer, perquè el Marc segurament té al cap molt més la idea de Xavi, d'un entrenador, de tot el que calibra. A mi, personalment, l'11 que m'agradaria, doncs és... No, és a dir, és més atrevit. Però suposo que l'entrenador contempla altres coses, d'allò, hòstia, potser per aquí...
Tu vols espectacle, l'entrenador pensa, no, ens hem de cobrir les esquenes, ens hem de guardar les esquenes.
Jo és el que deia, que a mi m'agradaria veure això, amb Lamin, amb Lewandowski i amb Joao, i llavors juga amb 3.
Sí. És valent, eh? Quins 3?
I jo crec...
Quins 3 has dit al mig?
Jo crec que com a mig centre a Frenkie, amb Pedri i amb Gundogan.
Va.
Si Pedri està, sí, si Pedri, sí, està al nivell, això... si no, fora.
Això és on hauríem d'anar. Això, jo estic d'acord, que això és on hauríem d'anar.
Però li falta molt equilibri a aquest equip.
Cada dia... Sí, no, però vull dir que cada dia s'ha d'anar deixant estar de certes xarxes de seguretat i certes prudències. O sigui, això és el que jo crec que cap on has d'intentar anar. És quan jugàvem sempre amb 4 migcampistes i dèiem, home, o jo com a mínim deia, ostres, intentem jugar amb un tercer davanter. Fem el mateix, la mateixa funció, defensem igual, estiguem ben agrupats, toquem la pilota igual, però si pot ser amb un tercer davanter. Bé, doncs si en un partit d'aquests grans podem anar jugant, doncs, amb dos laterals ofensius, o amb 3 davanters, o alguna d'aquestes cosetes, anar fent aquests passets, perquè si l'equip està realment ajuntat, si està conjuntat, si tothom sap les seves funcions, si no es parteix, si no hi ha distància entre línies, si saben madurar les jugades, allargar els atacs, etc. Moltes coses que n'estem dient moltes que encara no les tenim prou apamades, però el dia que es tinguin, no serà aquest clàssic, doncs jo crec que pot jugar amb jugadors doncs, més ofensius i més atrevits.
El de la segona volta, que és per Sant Jordi, de la segona volta.
Com que vas bé de temps, em ronda pel cap... Si Pedri no podria fer el paper d'Iniesta dels primers anys, és a dir...
No, però llavors ja t'has de sacrificar Joao Félix o algun de dalt,
no? No, estic dient que Pedri no sigui titular. Ho dic pel paper de Pedri. O sigui, Pedri li falta continuïtat. O sigui, ha de tenir continuïtat. I ara mateix tinc la sensació que com a titular, si el tornes a carregar de minuts, tornarà a caure, perquè és que està passant cada vegada. Llavors, potser ara que t'ho pots permetre, que tingui aquest rol de jugador de segones parts, que per mi seria un jugador definitiu. Falta que ell ho acceptés.
Bon meló, que abordarem un altre dia. A veure, demà, Sape, s'escenifica la renovació de Balde.
Sí, avui s'ha anunciat, el que la Marta Ramon ja fa temps que ens va explicar aquí a RAC1, és que Balde amplia el seu contracte amb el Barça fins del 2028, tindrà una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros. Deixa'm recordar els números de Balde fins ara amb el primer equip: 56 partits, 43 com a titular, un gol i 6 assistències. Demà, com deies, a un quart de dues, acte al camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva, amb parlaments del jugador i de Joan Laporta, no hi haurà roda de premsa.
Molt bé. Saperes, gràcies,
De res, bona nit, a disposar.
Adéu, Mago Fèlix.
Joao i 10 més.
M'agradaria parlar uns minuts de com s'està solucionant per fi, no?, la polèmica entre federació i jugadores, però abans, en tot el Quim Salvador a l'estudi, ens queda alguna cosa per escoltar de la jornada de Champions, Quim?
Bona bé, nit. Jo crec que, bona nit, val la pena escoltar l'entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, després de debutar en aquesta Champions empatant a casa amb el Lens, el Cué de la Lliga Francesa, vigent subcampió, però Cué. De fet, és un equip al Lens que aquesta temporada encara no ha guanyat un sol partit. S'ha avançat el Sevilla amb gol afortunat d'Ocampos molt d'hora, al minut 9. Volia fer la típica prolongació de cap d'un córner, l'ha pentinat d'esquena a porteria i la pilota s'ha colat a gol. Doncs fantàstic pel Sevilla, però ha empatat el Folgini pel Lens amb un bon xut de falta encara a la primera part. Atenció, perquè Mendilibar ha fet autocrítica.
24, así nos han empatado y a partir de ahí ellos yo creo que se han sentido mucho más cómodos que nosotros y ya han terminado mejor que nosotros el primer tiempo y luego el segundo tiempo también yo creo que han jugado mejor que nosotros, más ordenados, sabiendo lo que hacían, nosotros más a oleadas, que queriendo hacer por con prisas, sin mucha cabeza, y yo creo que somos un equipo que podemos hacer daño, pero trabajando todos en equipo, ¿no? A oleadas es difícil porque separamos mucho el equipo.
Deia que el Lens no ha guanyat encara aquesta temporada, però és que el Sevilla només ha guanyat un partit de Lliga el cap de setmana passat contra les Palmes.
I patint 1-0.
El seu entrenador, José Luis Mendilibar, demana memòria i paciència.
Los que llevan tiempo, pues parece que estás cansado de verle, ¿no? Pero te dan cosas, ¿no? Y no hace tanto nos han dado una Europa League también, ¿no? Entonces, por eso digo que tenemos que tener paciencia con los que han llegado y también creer en los que están y los que estaban.
Per cert, el líder del grup és l'Arsenal, que li ha clavat un 4-0 contundent al PSV Eindhoven.
Sí, sí, que ha estat una de les sensacions d'aquesta primera jornada de la Champions. Gràcies, Quim. Vinga, ja fins ara. Miquel Agut, hola, bona nit.
Good night.
Del Partidàs, alguna cosa? Del Bayern Manchester United?
Doncs mira, el més destacat és el que ha dit Onana. Els mitjans anglesos, el tall és de fa poca estona i no està doblat, però crec que també el to està bé. La derrota, 4-3, és culpa seva. Ara el traduïm, però la derrota és culpa seva.
It's difficult to lose this way because I think we started very good and after my mistake we lost the control of the game. It's difficult situation for us, for me especially because I'm the one who let the team down and the team was good, were very good I think because of me. We didn't win this game, so yeah, I'm happy for the work of the teams, and we just have to move on. You know, this is life of the goalkeeper, and if we didn't win today, it's because of me.
O sigui, al final, el resum de tot és que si avui no hem guanyat és per culpa meva. La resposta diu, és difícil acceptar una derrota així, hem començat molt bé, però després de la meva errada hem perdut el control. És un moment difícil per tots, i especialment per mi, perquè he estat jo qui ha començat a enfonsar l'equip. Hem estat molt bé, però no hem guanyat per culpa meva. Ara s'ha de continuar endavant, aquestes coses, els porters ens passen, però avui hem perdut per culpa meva. Això és el que ha dit Onana. És veritat que s'han passat el primer gol,
sí,
però vaja, després el partit dura això és del minut 28, el partit és més llarg. Vaja, en fi.
Això sí que és autocrítica, eh?
Sí, sí. Pròxim partit, United Galatasaray, el 3 d'octubre, per tant a casa es podrà refer Onana contra, a priori, un dels equips més fluixos d'aquest grup. Veurem què acaba passant. Molt bé, Miquel, gràcies.
A disposar, jo
va, una abraçada. Gràcies, Molló, també.
Bona nit.
Fins a la pròxima nit de Champions. I al Marc Guillén, per aquest Zoom i per aquest tros de tertúlia que hem fet parlant del Barça, del Madrid i de la Champions. Gràcies, Guillén.
Vinga, bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit, fins a la pròxima. Ens quedem amb el Toni Padilla, la Laia Cervelló i el Joan Lluís García. Us aguanto uns minuts més perquè m'agradaria que parléssim de tot el que ha passat avui. Bé, a les últimes hores, a Oliva, aquesta població entre València i Alacant, que ha estat clau perquè es desencalli, sembla que serà així, la polèmica entre la Federació Espanyola i les jugadores de la selecció.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Ets dels que es pensen que un elèctric no el tenen a l'abast? T'equivoques. Descobreix Dacia Spring 100% elèctric des de 12.990 euros amb Moves 3 inclòs i ara amb ofertes addicionals. Només del 20 al 30 de setembre al teu concessionari Dacia. Condicions a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Un 24 de maig vam batejar el meu nebot. Me'n recordo perfectament. Aquell dia vaig celebrar la Champions.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Torna tota la UEFA Champions League i tota la UEFA Europa League a Movistar. Marca un golaç i tria un Smart TV, un smartphone o una consola des de 0 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
El teu Opel necessita un tracte especial? Tenim bones notícies! Del 20 al 22 de setembre vine a la xarxa oficial Opel i gaudeix d'una revisió gratuïta, preu fix de manteniment, regals i ofertes especials en vehicle nou. Del 20 al 22 de setembre són els teus dies, els dies del client Opel. Reserva cita a diesdelclienteopel.es.
T'imagines tots els protagonistes de l'any en un sol espai?
Rec 105 i Aigües de Barcelona et portem el concert més gran de les festes de la Mercè.
Un escenari, una sola nit i els concerts de...
Els Tiets, Doctor Prats, Edu Esteve, Triquen i Lil Dani.
Dissabte 23 de setembre, a les 8 de la tarda, vine a formar part d'una nit històrica al carrer Menéndez y Pelayo, al costat de la Masia del Barça.
L'accés és lliure.
La Mercè de Rec 105.
Més de 6 hores en directe amb els artistes de l'any.
La teva música, també en directe.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, amb la col·laboració d'AMB Bus Metropolità, Fred Grave i
Lerna, parlem i verti. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I 23. D'aquí a 7 minuts arribarem a 2:15 de la matinada. Encarem ja la recta final del Tu diràs i volem parlar uns minuts de la polèmica amb la federació i les jugadores, que avui ha viscut un capítol també molt interessant, perquè, com us dèiem a l'inici del programa, deixem saludar primer l'Oriol Jové. Hola, Jové.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Ja tenim per Barcelona, no?
Ja estem per aquí.
Perfecte. L'Oriol Jové, el nostre enviat especial a Oliva, aquesta població entre València i Alacant, on ahir va passar i avui ha passat pràcticament tot. Però la notícia d'última hora és la destitució d'Andreu Camps com a secretari general de la Federació Espanyola, era un dels homes forts de Rubiales, i a partir d'aquí, com dèiem a l'inici del programa, les peces aniran caient en els pròxims dies, tal i com han demanat les futbolistes, i en bona part gràcies a la pressió del govern espanyol, que ahir va apretar de valent la Federació Espanyola perquè comencés a atendre totes les peticions de les jugadores i executar en les diverses àrees que han demanat les jugadores de la Federació. Mira, aquest matí Víctor Franco, president del CCD, passava pel món a RAC1 i ja confirmava que els canvis es faran, que la Federació està, que el govern espanyol està amb les jugadores i que demanaran a la Federació que comenci a haver-hi canvis, i de fet aquest matí ell ja deia que no sabia quan, però que serien de forma imminent, i com ha acabat sent amb la destitució d'Andreu Camps.
Els canvis de la Federació tenen a veure en respondre al famós comunicat del divendres passat de les jugadores, on es demanava una sèrie de canvis no nominatius, fer front a aquests canvis de les diferents seccions de la Federació i de diferents persones. És això perquè respecte als canvis.
Doncs això, diferents persones i canvis. Ara hi ha dues incògnites, a veure què passa en les pròximes setmanes amb Montse Tomé, la seleccionadora. De moment dirigirà l'equip en aquests dos partits de la Nations League, però veurem si continua per tot el que ha fet, per la llista, pel paperot de la roda de premsa. I l'altre és Rafael del Amo, que és el president del futbol femení de la Federació Espanyola, que també està a la corda fluixa. Veurem què acaba passant amb aquestes dues figures. Però de moment Andreu Camps ha caigut després de la reunió maratoniana d'ahir, a la nit matinada a Oliva, que vas viure en directe, Oriol Jové, i avui també ha estat un matí molt intens i un dia molt intens.
Sí, un matí que ha començat tard, les jugadores s'han llevat tard perquè recordem la reunió ha acabat poc abans de les 5 de la matinada, i el gran dubte era saber quines dues jugadores havien rebut el permís per marxar de la concentració, alegant problemes d'estat d'ànim per estar allà, precisament. Ens ho podíem imaginar, és cert, i a mig matí hem rebut la confirmació. Eren Patri Guijarro i Mapi León, les blaugranes, que juntament amb Clàudia Pina ja van renunciar a anar al Mundial. Han fet les maletes amb la tranquil·litat de saber que no les sancionaran. Patri, concretament, ha explicat a la sortida de l'hotel que se'ls feia molt costamunt estar aquí.
Estamos con nuestras compañeras, pero sí que es verdad que es una situación diferente y es bastante, bastante difícil, bastante duro, y personalmente pues el estar aquí, como se ha acontecido todo, mentalmente no estás para poder estar.
Un missatge que també ha reiterat Mapi León. La central blaugrana ha deixat clar que per ella i per la seva companya, Patri Guijarro, evidentment, és prematur tornar a la selecció després de tot el que ha passat. De tota manera, diu que veu el futur amb esperança.
La situación para Patri para mí es diferente al de resto de compañeras, entonces quizás no han sido, ya sabemos que no han sido las maneras ni las formas de volver. Entonces bueno, al final no estamos tampoco como en condiciones de decir no, ahora vuelves, y pues esto es un proceso. Estamos contentas porque bueno, también es verdad que se están produciendo unos cambios.
A Mavi, per cert, l'ha substituït a la concentració la central del València, Clàudia Florentino, i a Patri, la madridista Maite Oroz.
Després hi ha hagut entrenament, no?, a la tarda. O sigui, un cop han marxat Patri i Mapi León, ja han començat el que haurien de fer habitualment, no?, que és poder-se entrenar amb tranquil·litat, poder preparar el partit de divendres amb tranquil·litat. I s'han entrenat a Oliva, encara són allà.
Sí, de fet s'han entrenat totes les que s'han quedat en aquest primer entrenament amb Montse Tomé com a seleccionadora, un entrenament que ha aixecat moltíssima expectació, per cert, a la ciutat valenciana. L'han anat a veure moltes aficionades que els han estat donant suport al llarg de la sessió, i un cop acabada, compte el que ha dit Alexia Putellas quan s'ha acostat a signar alguns autògrafs.
Es que hemos escuchado a dos compañeras que han dicho que no se encontraban a gusto. Las que os habéis quedado, ¿por qué consideráis que estáis a gusto, Alexia?
No me quedo precisamente por estar a gusto.
No me quedo precisamente por estar a gusto, ha dit Alexia, que també ha afegit després. Hablaremos muy pronto, quedan algunas reuniones, mañana quedará todo más claro.
Sí, exacte.
Sí, no?
No s'ha quedat, diu, perquè estigui còmoda, i això evidencia un cop més, vaja, que el fet que el gran gruix de les jugadores s'hagin quedat és més aviat un vot de confiança a la federació, de que tots els canvis estructurals que han demanat s'aniran executant, que no pas, efectivament, que estiguin ara mateix còmodes en l'entorn que es mereixen. I com deies, el tall no s'escolta, però Alexia ja ha deixat clar que parlaran ben aviat, que donaran explicacions a les jugadores i que donaran el seu punt de vista.
Sí, en aquest sentit, la cadena SER explica que demà podria haver-hi una roda de premsa prèvia al partit, com ha de ser, amb Montse Tomé i amb alguna jugadora, i fins i tot no es descarta que hi hagi un acte simbòlic amb Alexia Putellas, arropada, no sé si és correcte el concepte en català, bé,
acompanyada, acompanyada,
sí, acompanyada, perdoneu, de totes les integrants, fent un acte simbòlic i fent alguna declaració després de tot el que ha passat. Per tant, tot això no es descarta en les pròximes hores. I tampoc es descarta que divendres, abans del partit, o en el primer minut, o en els primers segons del partit, hi hagi alguna acció, també, de les jugadores que evidenciïn tot el que ha passat. Per tant, hem d'estar atents encara a les pròximes hores a veure si hi ha aquestes declaracions, perquè Alexia Putellas avui, quan signava autògrafs, ha dit això de ja hablaremos mañana o en les pròximes hores, que queden algunes reunions per fer. Bé, sembla que toca la seva fi, no, Jové, tot això, tot el que has viscut tu en directe.
Sí, sobretot perquè comencen a caure peces. De fet, abans explicaves el que deia Víctor Francos aquest matí al Monarracú, també aquesta destitució que ja s'ha materialitzat d'Andreu Camps, del secretari general de la Federació Espanyola, però és que a banda hem tingut un comunicat de la Federació en el qual s'ha disculpat públicament per tot el que ha passat en les últimes setmanes, sobretot amb Jenny Hermoso, ha donat suport a les jugadores i s'ha mostrat obert a obrir una nova etapa, és un canvi de rumb que vaja, que és el que surt d'aquesta reunió en la qual va tenir un paper molt important de mediació, en aquest cas, entre les parts, el govern espanyol i en particular el president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos. Avui, per cert, que també n'ha parlat, el podem escoltar des de Nova York, el president del govern espanyol, precisament, Pedro Sánchez.
La Federació Espanyola de Futbol tiene que assumir una sèrie de canvis a los cuales las jugadoras, bueno, pues han instado, han señalado, y con los que creo que está, desde luego, el gobierno de España y la inmensa mayoría de la sociedad española apoyando.
Per cert, que ho deies tu al principi, és una informació del diari ABC, un dels compromisos d'aquesta reunió és fer fora la seleccionadora Montse Tomé després d'aquests dos partits contra Suècia i Suïssa, per tant, molt atents, com explicaves, a aquests propers dies, perquè és això, les peces aniran caient. En qualsevol cas, les properes hores estaran marcades pel desplaçament de la selecció cap a Suècia. Demà al matí l'equip agafa un avió directament des de València i se'n va fins a Göteborg. Avui fan nit, evidentment, a Oliva per segon dia consecutiu. Arribaran a quarts de dues del migdia a Suècia per jugar divendres el primer partit d'aquesta Nations League. Per cert, que ja que parlaves d'accions simbòliques, també abans de començar aquest partit de divendres, les jugadores de Suècia, vaja, en principi també volen mostrar el seu suport a les futbolistes espanyoles durant el partit, d'alguna manera que encara no han concretat. Sigui com sigui, la lluita que fa temps que han emprès les internacionals amb Espanya, que ara s'ha fet més forta que mai, doncs sembla que, vaja, que aixeca l'admiració del món del futbol, i especialment ara que pinta que acabarà bé.
Traspassa fronteres, sí, a tot el món. Ha estat un escàndol mundial i això també ha donat força a les jugadores per mantenir-se fermes davant totes les pressions que han rebut. Jové, gràcies, magnífica feina. Una abraçada.
A vosaltres, bona nit.
Vinga, adéu-siau. Per cert, RAC1 serà a Suècia aquest divendres amb la Laia Coll, pendent de tot el que pugui passar en aquest Suècia-Espanya de la Nations League. Us demano una opinió a tots plegats, Toni Padilla, Laia Cervelló i Joan Lluís García. Abans, però, deixem sumar dues veus del món del futbol masculí. Luis Enrique, entrenador del PSG, ahir li preguntàvem per això i mireu què feia.
Las jugadoras están diciendo que tienen miedo de ir a la selección, que se sienten amenazadas. Después de todas esas reivindicaciones que llevan haciendo, no sé si crees que sería necesaria una reestructuración absoluta de la federación. Gracias.
En España polémica es una broma, ¿no? No tengo nada que decir. Yo ahora vivo en Francia, en París, y trato de disfrutar y de hacer mi profesión al máximo. El resto, que opinen. A mí me da, bueno, que opinen y punto.
I per contrast, Xavi Alonso, entrenador del Leverkusen.
For sure, sorry for what they have had to experience.
Per suposat, sento molt el que han hagut de patir. Després de ser campiones del món, s'ha parlat més d'altres temes que de l'èxit que van aconseguir. Però a llarg termini ho recordarem, i serà com si haguessin lluitat per una bona causa, i esperem que les meves filles ho recordin en un futur, que aquestes dones campiones van lluitar per això.
This, the women that they got champion.
Toni Padilla, què en penses de tot plegat, de tot el que hem viscut en les últimes hores i, de fet, en l'últim mes, perquè avui fa un mes que Espanya es va proclamar campiona del món femenina?
Bé, que si tot plegat ha de servir per aconseguir avançar, doncs mira, benvingut, ahir ha estat tot plegat, i sobretot que es demostra que cada cop que un col·lectiu, sigui quin sigui, reclama canvis, sempre els diuen que els canvis són impossibles, els que manen, fins que es demostra que els canvis són possibles. Bé, quants cops els havien dit no es pot canviar res, i ja s'han fet fortes, han estat solidàries, han estat un grup que s'ha cuidat, que s'ha recolzat, que ha superat qualsevol divergència que pogués tenir en funció dels equips on jugaven o de si es portaven bé. S'han fet fortes, han demostrat la força d'un col·lectiu per aconseguir que aquests canvis que deien que eren impossibles a la federació eren possibles. Han hagut d'esforçar-se, han hagut de patir, han hagut de ser criticades, han hagut de fer aquest viatge a contracor amb l'amenaça d'una sanció que hauria acabat amb la seva carrera, però estan aconseguint els canvis que portaven tant de temps reclamant. Qui no vulgui escoltar-ho, qui no vulgui entendre-les, és que realment té la sensibilitat d'una totxana, d'un mur, o que és aquest tipus de personatge que darrerament està florant tant, aquest tipus de senyor, normalment amb corbata, que afirma que està acabant la llibertat i que se'ls està amenaçant. Ho solen fer-ho en dinars, en sopars rodejats d'altres homes, tots manen, tots tenen bons sous, i diuen, estem amenaçats, no? Molts d'aquests homes, que no són conscients dels privilegis que tenen, que seguiran tenint privilegis, que seguiran sent el col·lectiu en el món amb més privilegis que allà, que és ser home occidental, heterosexual i blanc, però que els hi treuen aquest petit espai de ser maleducats i es senten atacats, aquests senyors són els únics que estan criticant segurament a aquestes jugadores, que sempre han demanat el que ens acordava la Laia Cervelló fa una setmana. Elles volen ser futbolistes, ja està. Elles només el que volen és jugar a futbol, volen ser professionals, però hi ha moments en què hi ha persones que entenen que la situació en què es troben els porta a fer un esforç, a fer un sacrifici, i en aquest cas crec que el Xavi Alonso té bastanta raó i crec que estan sent, que s'han recordat el que estan fent. M'agradaria pensar que d'aquí uns anys es recordarà que van haver un grup d'esportistes que van aconseguir una sèrie de millores sacrificant-se, patint, i que ho han demostrat. Ara, per fer-ho han hagut de ser campiones, val? Campiones del món de l'esport més popular. Per tant, ara ampliem el focus i pensem quantes federacions, no només a Espanya, no només a Catalunya, sinó al món, d'esportistes que potser no aconsegueixen èxits, deuen estar patint situacions encara pitjors. Perquè si al mateix Mundial van haver-hi seleccions com la de Zàmbia, on havien tractes masclistes a les jugadores, imaginem què passa en els altres esports. Elles, que són les més mediàtiques, amb pilotes d'or, amb Champions, amb el Mundial, han aconseguit això i els hi ha costat. Doncs imaginem tota la feina que queda per fi darrere el nostre esport. Si comencem a estirar el fil, veurem la de persones que intenten queixar, que intenten canviar les coses i no aconsegueixen, perquè totes les federacions, gairebé totes, si mirem qui mana, els perfils són bastant similars. Aquest tipus de persona que no vol deixar cedir el poder, que diu que és impossible i que els has de portar al límit perquè finalment facin un pas al costat, forçats, com és el cas de Luis Rubiales i d'Andreu Camps.
És la punta de l'iceberg. Sí, Toni, tens raó.
Jo estic d'acord amb el Toni, i de fet, si una cosa ens ha ensenyat aquesta rebel·lió és que les estructures de poder també està per qüestionar-les quan no funcionen bé. Crec que elles donen exemple no només a esportistes, sinó a absolutament qualsevol persona que estigui patint abús de poder a la seva feina. És cert que elles han estat més mediatitzades i a tenir aquest focus els ha anat molt bé per tirar endavant la seva protesta, però crec que si això serveix perquè es faci una neteja de tota la gent que no és professional dins de la federació, serà una bona notícia per les futbolistes dones i també pels futbolistes homes, perquè al final tenir una estructura tan arcaica de gent que encara té coneix les estructures de poder com es feien fa 50 anys, doncs és una cosa que també els perjudicava amb ells. I aquests dies escoltava algunes opinions d'alguns periodistes que deien que no entenien la manera d'actuar d'elles, que no era la manera. És que aviam, si unes senyores fa molts anys no haguessin sortit al carrer a cremar-ho tot, jo avui no estaria aquí podem fer una tertúlia, o podem treballar i podem votar. Per tant, elles, si l'única manera que han trobat ha sigut aquesta, és que ens oblidem que és una cosa que no ve d'ara, que fa anys, que aquestes jugadores han patit moltíssim, que l'Andreu Camps, que avui per fi està fora de la federació, és una persona que va considerar que no es podien posar dorsals amb noms de jugadores perquè era un gast, era una despesa excessiva. Llavors, partint d'aquesta base i de saber que tu tens la gent allà al poder que no està estimen el futbol femení, que no apostarà per tu i que, com deia el nostre amic Luis Rubiales, té un feminisme d'un falso feminisme, no? Un feminisme de pandereta, doncs és evident que elles no es poden sentir còmodes, perquè ara tothom diu, home, però és que això per un petó, és que això no ve per un petó, això va per moltes coses
no,
més.
El petó és gràcies al petó, s'ha aconseguit arribar fins aquí.
Correcte, i jo penso que diuen, home, però és que estem danyant la imatge del futbol espanyol i la candidatura de 2031. Què els importa a les jugadores de candidatura de 2030 d'un futbol que les ha maltractat, que han aconseguit que anar al somni de representar el teu país amb una selecció sigui un malson, que moltes no hi volien anar. De fet, parlant amb antics entrenadors del Barça, ens deien aquests dies, és que moltes ens deien que no volien anar-hi, que sentien que era una pèrdua de temps, que sentien que era tirar enrere molts anys, i allà és que els importa un mundial que no les representen bé elles en aquest sentit, amb uns jugadors que tampoc s'han posat al costat seu quan han tingut l'oportunitat. Per tant, a mi em sembla que ho han fet de Déu, que han après dels errors de l'any passat, és a dir, errors, fiquem-ho entre cometes, perquè jo entenc com es va produir tot el com es va produir, per tant, s'entén molt soles, no tenien poder en aquell moment com el que tenen ara, però han après del que va passar l'any passat, han après a reivindicar-se, i jo crec que aquesta vegada ho han fet molt bé, que l'han portat fins a les últimes conseqüències i que realment són un exemple.
I han acabat guanyant molt ràpid.
Molt ràpidament, no, jo només, vaja, evidentment d'acord amb el que han dit el Toni i la Laia, dic que admiro la valentia que han tingut en tot moment, perquè el que han fet és molt difícil, és anteposar els seus interessos pel bé col·lectiu, ja no només el seu, sinó el de la societat i les generacions que han de venir en un futur, lligant amb el que deia Xavi Alonso, que crec que per un cop a la vida estic d'acord amb ell, i coincideixo amb el que he dit, perquè quan he sentit les declaracions d'aquesta tarda he pensat, ostres, doncs mira, és que és això i no costa tant dir-ho. I res, lligat també amb el que deia ara la Laia, no? És a dir, aquestes jugadores han aconseguit fer fora Luis Rubiales, han aconseguit fer fora Andreu Camps, gent que semblava absolutament intocable. Han remogut, o estan intentant remoure les estructures de la Federació Espanyola de Futbol. Una Federació Espanyola que no és només de les jugadores, també és dels jugadors. Els estan aixecant i capgirant la seva federació i els jugadors no tenen res a dir. És un silenci assordidor que fa vergonya aliena. És a dir, és una vergonya que no s'hagin sortit per elles, però ja des d'un punt de vista egoista, per ells, els estan canviant la seva federació i tampoc tenen res a dir. Doncs no sé, noi, aquest és el grau d'implicació.
No es mullen ni
que se mantingui el cinisme,
Ni s'han mullat mai ni es mullaran mai, no? S'han mullat molt més les jugadores en pocs anys que els jugadors en tota la història.
I han aconseguit que la selecció espanyola femenina es digui selecció espanyola, com passa en altres llocs, ara només serà selecció espanyola.
Selecció espanyola de futbol, es dirà, que han canviat això. Que se mantingui, gràcies al petó, he dit. Bé, vull dir que a causa del petó, no?
Bueno, o sigui,
per aquella acció que és repugnant, s'ha aconseguit tot això. Vull dir, ha fet falta una imatge repugnant que la vegi mundialment tothom per aconseguir aquests canvis, no?
S'han aconseguit canvis sempre a costa de les 15, a costa de la salut mental de Mapi León i Patri Guijarro, que em consta que no estan massa bé anímicament últimament.
Ho han dit avui, més o menys ho han insinuat.
Ho han dit, però és que a l'entorn mostrava preocupació per elles, i realment ens posem una boca de salut mental i després passen aquestes coses que ens haurien de fer vergonya. I a costa de, per últim, Jennifer Hermoso.
Ho hem de deixar aquí. Ara ve el Joan Josep Pallàs, cap d'Esports de La Vanguardia. Avui estrenem una nova temporada del Això no té nom, i evidentment seguirem parlant d'això. L'altre dia va fer un article meravellós que es deia A por ellas, de forma irònica, no? com lligant-ho amb el que va passar al procés, no? A por ellos contra els catalans, doncs ell feia un article molt bonic a La Vanguardia de dir, escolta, és que no deixa de ser la federació A por ellas, no? I és lamentable el que ha passat. I ara li posarem veu a aquest article i reflexionarem també sobre tot el que ha passat en les últimes hores. Us deixo anar a veure Messi. Ara, d'aquí una estona, comença Inter Miami-Toronto, partides de l'MLS.
Bueno, anem amb el Sabé, amb les crispetes aquí fora.
Sí. Toni, no te'l perdis.
Home, per favor, o sigui, després de la derrota l'altre dia a Atlanta sense el Leo, cal reaccionar contra el Toronto de Bernardeschi.
Ah, veus? És que ho sap tot, és increïble. Avui Messi conquerirà Toronto entero. Gràcies, descanseu, una abraçada. Adéu.
RAC 1. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Ofertes úniques per estrenar el teu cotxe o moto. Aprofita ara el dilluns 25, festiu a Barcelona per la Mercè, amb tots els concessionaris oberts a Sant Boi. 36 marques al teu servei. Sant Boi Motor ara és City Mob. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Vols escoltar tot el que sona a RAC1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat. RAC1. Tots som 1.
Això no té nom.
You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back if you are still mine.
4 anys ja, aquesta secció. Encetem la quarta temporada de l'Això no té nom amb el cap d'esports de La Vanguardia, Joan Josep Pallàs. Hola, Joan Jo.
Què tal? Com estàs?
Què tal? Quin subia de dia,
Sí, ara quan sonava la sintonia he sentit com una... sí. Un pessigolleig.
Sí, sí.
Per dins, eh?
Hem fet moltes sessions de No té nom.
Potser masses i tot.
Sí. Aquest any mantenim el trident, eh? Vull dir que sí. Algunes setmanes saludarem el Toni Muñoz i algunes el Xavier Aldecoa, però avui encetes tu aquesta temporada.
Joao Félix, no? Hi ha Joao Félix, Lewandowski i el tercer,
el trident.
Que l'escollin ells.
Molt bé.
Pot ser el Tiburón o el Tauró, com
vull dir. Lamin, Rafinha, no? Pots triar, pots triar. Què, el Barça? T'està agradant?
Sí, molt. Sí, sí, sí. Ahir vaig estar a Montjuïc i vaig gaudir. És veritat que el rival envers no és allò... un termòmetre ideal per mesurar... o medir el Barça, però a mi em sembla que un equip com l'Anvers fa un parell d'anys ve al Camp Nou i igual espanta una mica i tot perquè venia al principi, doncs bé, tocaven la pilota, estaven arreglades a darrere, però ara el Barça ha canviat. El Barça, bàsicament, tot es redueix a que el Barça té bons futbolistes i abans no.
Qualitat, no?
Sí, qualitat.
En totes les línies.
I un entrenador que té les idees clares, però... el gran canvi és poder fitxar a qui vols, o quasi bé a qui vols, i millorar la qualitat de la plantilla i fer-la una mica més llarga. És a dir, fer canvis i que els que surten per substituir els titulars també fan patxoca. Per tant, a mi em va agradar molt, em va agradar contra el Betis i té una altra pinta. La percepció, les sensacions són molt bones de... la Lliga hi lluitaràs i la Champions potser no hi arribes fins al final, però no faràs el ridícul. Bé. Això ja, diguem que amb la perspectiva de fa un parell d'anys ja és molt.
Veurem ara quan arribin partits de nivell, no? Vull dir, la pròxima jornada al Camp del Porto, el
sí.
Clàssic d'aquí a un mes. A veure aquest Barça, jo el vull veure també davant d'una pedra important de toc, no?
Sí, però vull dir que el calendari no l'esculls, et ve quan et ve,
sí, ara mateix...
Sí. El que mostra l'equip és aquell punt d'equip que disfruta jugant, i això és molt.
A mi em va agradar molt això. I sí. La gent també disfruta veient-los sí. Gaudir a ells i seguiran pujant a Montjuïc, no? I potser enganxen. I...
al final l'essència del futbol és aquesta.
Sí, sens dubte.
Passar-s'ho bé.
Bé, què no té nom per tu aquesta setmana? De què vens a parlar?
Passar-s'ho malament.
Sí.
Que és aquesta malan... me l'han servida, me l'han escrita...
Sí. És en negatiu, ja ho entenc.
Sí, 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 és tot el que està passant amb la selecció espanyola femenina, que ha sigut un esperpent, un caos, i que jo crec que té un revers positiu que comença ara a sobresortir, no? Que és que al canvi jo començo a veure el possible. Gràcies a les jugadores, únicament a les jugadores... perquè han sigut tossudes fins assumint conseqüències i riscos que podien afectar les seves carreres, i han aguantat juntes, que això és molt important, no han trencat la unitat, i gràcies a aquesta unitat i a aquesta valentia, al final jo crec que se'n sortiran crec que estic en aquest, en el camí, penso que estem en el camí de que se'n sortiran, perquè crec que la intervenció del govern és clau. L'han aconseguit mobilitzar, han trigat, però al final han intervingut, i jo crec que ara ja, sentint el ministre d'Esports, el Miquel Iceta, veient que el president del CCD anava a la concentració... Jo
crec... Fins a les 4:40 de la nit.
Sí. Això és un homenatge als periodistes esportius que ens dediquem a això, que com no, ja no pleguem tard normalment, no? Però aquesta vegada són reunions que tens la sensació de que està passant alguna cosa històrica, no? I crec que sí, que... vull pensar que sí, a més, però crec que el mèrit és de les jugadores, sense cap mena de dubte, perquè... fins fa 4 dies no les fèiem ni cas. Elles han aprofitat el moment que és guanyar un Mundial i tot el que va passar després.
Sí.
I ha suporat tot de cop, i crec que han sigut mentalment molt fortes com per aguantar la pressió fins a aconseguir el punt on hem arribat ara, que jo crec que sí, que estem davant de... d'un gir de timó, i confio que totes les demandes que estan doncs a través de comunicats expressant, demanant i tal, es faran realitat.
Et llegia l'altre dia a La Vanguardia un article molt bo que deies a por elles, no?
Sí.
Lligaves una mica a la por ellos, no? Del procés, que ara fa 6 anys, per cert, l'1 d'octubre, amb això, no? Amb aquest masclisme, amb aquesta sensació d'impunitat, de poder, no?, que hi ha en algunes estructures d'estat i institucions espanyoles.
Home, hi ha dues Espanyes, com hi ha dos Estats Units, com hi ha dues Catalunyes, com hi ha... És aquesta bipolarització de la ciutat, de la societat, i aquí s'ha produït el mateix una mica, no? Jo crec molt amb els matisos, però en aquest cas crec que estem davant dels bons i els dolents. Jo crec que els bons són les jugadores i els dolents són... doncs aquesta manera de regir el futbol, que és molt antic, amb tics masclistes, que fins ara no denunciaven, malgrat passaven, perquè no tenien la suficient visibilitat, i ara sí que l'han tingut, i crec que és bo que... Bueno, aquests moments catàrtics són els que canvien les societats. No vull ser tampoc grandiloquent, no estem davant d'aquí un canvi radical.
Bueno, perquè... Sí, hi ha hagut un canvi social. Sí,
però bueno, tu veus una mica el resultat de les eleccions i ja veus que hi ha una part de la societat que vota el que vota, i molt conservadora, i que encara hi ha com una revifada, fins i tot et diria, del masclisme i de... en fi, una pujada perillosa i amenaçant de l'ultradreta, però crec que... les jugadores han fet un esforç per canviar coses que semblaven impossibles de moure, per trencar murs que semblaven irrompibles. I ja no et parlo només del que estan aconseguint, com de reivindicar drets, una estructura doncs, que vagi en consonància als seus èxits esportius. Et parlo de unes reivindicacions que no les fan explícitament, però que estan calant com si fos normal, que és orientació sexual, que és tenir fills amb matrimonis homosexuals, i no li donem la... que jo crec que és bo que ni tan sols ho parlem, perquè ho hem normalitzat.
Normalitzar-ho, sí.
I això em sembla també una fita que estan aconseguint elles.
Dues coses. Una, què et sembla que hi hagi alguns sectors que no les entenen, que els diuen capritxoses i que lluiten, no?, contra aquest canvi que s'està produint a la societat?
Aviam, jo crec que no em sorprèn, perquè... fins i tot crec que és bo que la gent que és com és no fingeixi ser el que no és. És a dir, hi ha molta gent que pensa així. I hi ha molta gent que pensa així i no ho diu precisament aquests dies.
Que fa el paper.
Home, jo me'n vaig ara a dinar a un restaurant, a un bar, al lloc on em coneixen més o menys, i em tantegen abans a veure què penso. Clar. Perquè si no, em dirien, aquestes ties són no sé què, aquestes ties estan... I quan jo els tallo el rotllo de seguida, diuen, sí, tens raó i tal. Però el primer desig és, com no ens sent ningú, vaig a dir la veritat. Aquestes ties són unes capritxoses, aquestes ties, però què s'han pensat? Això no s'ha vist mai, etcètera, etcètera. I tu tractes de raonar dels perquès d'aquesta situació i d'aquestes reivindicacions i expliques una mica, tractes d'explicar el que està passant. Després pot calar o poden engegar la merda o poden dir-te sí, passa,
no, quan marxes després és quan
exacte.
Surt.
Però jo crec que hi ha molt d'això, no siguem hipòcrites. És aquest país... aviam, hi ha un masclisme que és latent i per això et dic que el fet de que a partir del Mundial la gent seguís per la tele els partits sense un prejudici, perquè de sobte veien partits i deien, hòstia,
juguen bé,
de puta mare.
Sí, juguen bé.
I acabaves seguint el partit sense pensar si eren tios, ties o ja està.
Bueno, és un pas més, és un pas més.
Per mi és un pas molt, molt, molt
important. Escolta, tu que tens la família a Suècia, allà ens deia una periodista sueca que s'està vivint amb molta preocupació, quin partit hem d'esperar divendres? Clar, és que mentalment aquestes jugadores com han d'estar, encara que es quedin?
Sí. L'Anna Brulin, no?
Sí, l'Anna Brulin, sí. És interessant veure el partit de divendres,
bueno,
no?
És que Suècia té molta tradició, a més, futbolística. Jo, bueno, per exemple,
Van ser les semis del Mundial, van ser les semis.
Sí, a més estava allà quan vaig veure el partit allà. Però vull dir, fa molts anys el seguiment de l'esport femení i del masculí és massiu, és a dir, i no fan distincions, tant en l'atletisme com en futbol, com a l'esport que sigui. I hi havia una miqueta d'expectació perquè hi havia alguna jugadora que ja s'estava pronunciant dient
sí.
Jo crec que no hauríem de jugar,
sí,
o hauríem de fer alguna cosa,
si
i tal.
Els
dirigents deien, o l'entrenador també, deien, aviam, nosaltres hem de jugar, esperem i ja veurem què fem, però no eren partidaris de no jugar, els dirigents, diem, perquè està en joc als Jocs Olímpics, però les jugadores sí que... El que passa que ara la situació ha canviat, sí. Perquè ara hi haurà partit, no? Perquè sembla, per tant, ara aquesta situació es normalitza.
Un mes, 20 d'agost, campiones del món, avui 20 de setembre, ha passat un mes i s'ha viscut de tot. Rubialismo, esperpèntic el que va fer, després... ara això de la convocatòria, bueno, no. És increïble, ni el millor guionista hagués pogut fer aquesta pel·li del que ha passat en un mes després de ser campiones del món.
I tant.
Música, sintonia, banda sonora per
aquest
No té nom d'avui?
He pensat en una cantant més que en una cançó, que és Nina Simone.
Oh, molt bé.
I he pensat en ella perquè va ser una líder i una lluitadora pels drets civils i em sembla que casa molt amb el que estem vivint aquests dies. La cançó no és que tingui una lletra especialment reivindicativa, simplement m'agrada molt.
A veure, quina és?
És una versió que va fer dels Animals, de la cançó Don't Let Me Be Misunderstood. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad.
Simone, avui per tancar el primer Això no té nom de la temporada, una referent i una gran cançó que ens acompanyarà en aquest tram final del Tu diràs. La posarem a la llista de Spotify, la llista Això no té nom de Spotify.
De cançons i cançons.
Aquesta és de les bones.
Aquesta del millor.
Bona tria. Escolta, una abraçada forta, et llegim a La Vanguardia i fins aviat.
Gràcies, Aleix.
Amb Aleix Pariser.
A veure, encarregaré un arròs per aquest cap de setmana. Com el preferiu? Negre, amb cloïsses, a banda, paella, al forn, amb llamàntol...
A la nostra gamma Citroën SUV també en sabem de versatilitat. Tria entre les versions tèrmiques i híbrides i aprofita condicions úniques aquest mes en els dies SUV Citroën.
Citroën.
Condicions a citroen.es.
Amics de les participacions de Nadal. Yeah! Aquest any Loteries de Catalunya presenta una gran novetat. Oh! Enguany les participacions catalanes es fan amb la grossa i amb la doble. Amb un sol bitllet participeu en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any guanyeu 40.000 euros per cada 2 euros jugats. I amb la doble fins a 1 milió d'euros per repartir entre totes les persones d'una entitat que tingueu el número guanyador. Yeah! Demaneu les vostres participacions a loteriesdecatalunya.cat. Loteries de Catalunya és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
M'encanten aquestes sabatilles.
Oi que sí? Doncs a mi m'encanten el doble.
El doble?
Esclar, perquè fins al 15 d'octubre, si compres en les millors marques a través de Wilet, l'app de Repsol, estalvies fins a un 40% de l'import en saldo Wilet. Multiplica per 2 el teu estalvi.
Per 2? Això s'ha d'aprofitar.
Més informació a Repsol.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou.
CaixaBank.
FIAC Assegurances.
I Torrons Vicenç.
Us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
És el diumenge 15 d'octubre.
I és per tots els públics.
Buah, són només 5 quilòmetres.
Ben a prop del mar i pels llocs més emblemàtics de Salou.
Nenes, apunteu-vos-hi.
Trobareu tota la informació al web de RAC 1 i a la cursa de RAC1.cat.
I si voleu també, podeu deixar comentaris i opinions amb l'etiqueta Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som u. Amb la col·laboració de Medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La una de la matinada. De seguida marxem. Abans un parell de coses. Per exemple, a Girona són dies de felicitat, amb l'equip tercer a la Lliga i en un gran moment de joc i de resultats. I avui a Montilivi han presentat les dues últimes cares noves. Són John Solís i, el coneixem bé, ex del Barça, Eric García, cedit, de fet, pel Barça. Miquel.
Sí, senyor, cedit fins a final de temporada, ja ho sabíem, però avui ho ha ratificat Garcel, aquí a RAC1 ja ho havíem dit, no hi ha clàusula de la por i això vol dir que podrà jugar contra el Barça. Eric ha reconegut que ha estat difícil marxant i que sigui momentàniament del club de la seva vida i, a més, també ha explicat que ha tingut una conversa, va tenir una conversa amb Michel que va ser decisiva per fer les maletes.
Vaig parlar amb el míster i crec que el que em va transmetre, doncs, òbviament va ser una de les coses per les que estic aquí i ja li vaig dir, no?, que intentaria doncs, ajudar tal com pugui a aquesta idea que ell té, que la que em sento tan identificat.
I qui també estava encantat, de fet només li ha faltat el pitet, ara l'escoltareu, és el director esportiu del Girona, Quique Cárcel.
No és normal un jugador que és internacional, 22 anys, que ha jugat al Barça, City i jugador molt important, doncs... Hagi tingut aquest punt de venir a un club més petit i que tingués ganes de jugar per l'estil o per el que creguis convenient. És un autèntic luxe el que pugui ajudar-nos a aconseguir els nostres objectius i a intentar pues, tenir una molt bona temporada.
Qui també va veure clar el fitxatge pel Girona és John Solís i després de parlar precisament amb Mitchell.
Muy contento y feliz por todo lo que se viene haciendo porque el profe me ha tenido en cuenta para convocatorias, ya he tenido el tiempo de hablar con él de lo que necesita de mi rol en la cancha, ser un medio centro con mucha salida, yendo hacia adelante y claro que me voy a ir adaptando a todo lo que él me pide y sobre todo lo que necesita el equipo.
Ara ja estan tots presentats. La setmana passada no l'altre Porto, aquesta Solís i Eric, i per tant tots els nous ja han estat presentats. Un Eric que ja ha debutat, però Solís encara no ha estat suplent a les dues últimes convocatòries. Abans d'acabar, recordo el calendari del Girona de cara als pròxims partits. Dissabte a les dues, a casa contra el Mallorca. El dimecres següent a Vila-real a les 7, un bon desplaçament, tot i ser dia feiner per potser si algú vol agafar el cotxe i anar-se-n'hi.
D'aquí una setmana, concretament, sí, aquest Vila-real-Girona, dimecres a les 7.
I d'aquí una setmana i mitja, dissabte, Girona-Madrid, no hi ha entrades disponibles, ja s'han exhaurit totes, a Montilivi, a veure com va aquest partit entre el Girona i el Madrid. De moment, l'únic equip que té un saldo positiu contra el Madrid a primera divisió i al futbol professional és el Girona.
Històric, històric. Jornada, tres jornades en una setmana, eh? Tindrem a partir d'ara. Gràcies, Miquel.
A disposar. Y si seguimos con el plan establecido,
nos cansaremos al ratito de empezar. Sona Maldita Nerea. Hola, Dani Aguilà, bona nit.
Hola, Aleix Parisse, bona nit.
Que és el grup que ha sonat avui a la presentació oficial de la Lliga ACB de bàsquet. Un acte que s'ha fet a Madrid, amb el Dani Aguilà, a Madrid, aquesta tarda. Has tornat fa una estona, eh?
Sí,
només,
ara mateix.
Ha estat un puja-baixa a Madrid.
Comodíssim.
I el tenim aquí a l'estudi per explicar-nos com ha estat aquesta posada de llarg de la temporada basquetbolística abans no arrenqui ja aquest dissabte, la Lliga.
Sí, amb la participació de tots els implicats, els equips, la presència del president de la Lliga, de membres, representants del bàsquet estatal, entre els representants dels quatre equips catalans, amb tres jugadors catalans. El que serà el més matiner, Bàsquet Girona, debuta dissabte a València, a les 6, primer torn, en parla un dels, diguem, de veterans de l'equip de Salva Camps, dues temporades d'ús ja, Eric Vilà, al Bàsquet Girona. Cal paciència amb el projecte tenint en compte tantes novetats?
Jo crec que sí, en aquest sentit, crec que tenir un equip més nou sí que s'ha de tenir paciència. No, nosaltres serem exigents amb nosaltres mateixos, no ho fem servir com a una excusa, sabem que tenim un calendari difícil, però com he dit, no podem fer-ho servir d'excusa i crec que s'han d'anar guanyant els partits des del principi, perquè com vam veure l'any passat, cada partit és important i tots s'han de guanyar.
Parla de calendari difícil, debut davant València, després ve Gran Canària, Granada, però també Real Madrid i Tenerife, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do l'arrencada del Girona, sí. Després serà el torn del Baxi Manresa.
L'endemà, diumenge a la una, a la pista del Granca, amb un nom important a la pretemporada, per absent, per molèsties, Devin Robinson, un dels noms claus de l'equip, que ha dit a RAC1 que estarà perfecte per la primera jornada.
I feel good, you know,
la veritat és que em sento realment bé. Vaig tenir alguna molèstia durant la pretemporada, però ara ja estic al 100%, així que llest per començar. Estic en condicions.
I'm good.
I al cap d'una estona, a dos quarts de set del diumenge, el gran clàssic del bàsquet català per arrencar aquesta Lliga CB. Al Palau Laurana tindrem aquest diumenge un Barça-Penya.
Un Barça que arriba, ja ho sabem, en el moment en què arriba, amb la derrota a la Supercopa davant el Madrid, però que aquesta setmana sí està entrenant, podent entrenar durant tota la setmana amb sessions, i això està sent clau per poder millorar a marxes forçades. En parla Joel Parra.
Bé, estem bé, crec que l'equip està molt concentrat, dolguts una mica, no?, per perdre la primera oportunitat de guanyar un títol, però crec que estem bé, que al final portem molt poc temps junts. Aquesta és la primera setmana que estem tots junts i treballant molt, molt dur a les hores d'en Roger, així que bé, amb moltes ganes de que comenci la temporada i de fer grans coses.
De fet, en Joan s'enfrontarà al seu ex-equip. És un dels últims valors del planter verd i negre, Joel Parra, ara vestit de blaugrana, però aquest planter segueix nodrint el bàsquet de promeses del bàsquet català, com ho és, per exemple, Jordi Rodríguez. 19 anys, forma part de la nova generació d'or, campiona del món i ja en fitxa del primer equip.
Doncs la veritat és que molt bé, m'han donat bastanta confiança en els partits que hem jugat. Els entrenaments em sento bastant còmode amb l'equip. No trobo que sóc com un bulto o una persona que és jove que ha d'intentar donar energia, no? Jo crec que puc tindre un rol en aquest equip i doncs l'estic intentant aprofitar i guanyar-me els minuts que puc jugar.
Veus dels quatre equips catalans que seran a la Lliga ACB en la presentació que s'ha fet avui oficial a Madrid d'aquesta nova temporada de bàsquet. I amb un detall que val la pena recordar pels seguidors del Barça-Penya.
Sí, informació de servei. Avui al Barça hem format de canvis en la promoció d'infants al Palau, aquelles entrades gratuïtes que poden retirar socis de menys de 14 anys. Doncs bé, canvia l'edat, es redueix de 14 a 6 anys, serà per menys de 6 anys. Això sí, a partir del segon partit, de la segona jornada, per al partit de la penya, per aquest primer partit, que sàpiguen qui ens estigui escoltant, que encara és vigent l'edat dels 14 anys. I recordem que els abonats entraran amb el carnet encara de la temporada passada. Encara no hi ha el carnet d'abonat d'aquesta temporada, o bé amb el de la temporada passada, o bé amb un codi QR que proporciona el club.
Diumenge, dos quarts de set, aquest Barça-Penya, i evidentment entre dissabte i diumenge al migdia també estarem pendents dels debuts del Bàsquet Girona i del Baxi Manresa. Gràcies, Aguilar.
Bona nit.
Anirem Acabem marxant. Abans les portades que trobareu demà als quioscos amb el nostre estudiant en pràctiques, Carles Rossell. Hola, Carles.
Hola, Aleix. Bona nit.
Bona nit. A veure, per on comences?
Comencem pel Mundo Deportivo. Declaracions en exclusiva dels dos Joaos que donen en l'entrevista, en aquest cas, al Mundo. Joao Félix, és veritat que ha renunciat a una quantitat significativa de diners, però necessitava un canvi. I Joao Cancelo, el City és el millor equip del món, però si et truca el Barça, has de vindre. Això pel que fa al Mundo, a l'Esport, portada per Xavi Hernández, i amb tots els jugadors joves perquè titulen present i futur. Amb la renovació de Balde, el Barça s'assegura tot el talent jove que té el club, eh? Amb Lamine Yamal, Ansu Fati, Fermín, Gavis, tot per les següents generacions. L'Esportiu va de bàsquet, atenció, Aleix, ho hem parlat amb el Dani. L'ACB també parla català, amb els quatre equips catalans i els quatre entrenadors, Roger Grimau, Carles Duran, Pedro Martínez i Salva Camps.
I a Madrid, per on tiren?
A Madrid, com no, la victòria contra Unió Berlín d'aquest dimecres. Marca titula, bueno, les dues portades, Bellingham, les dues imatges. El Marca titula Se bautiza en milagros, i l'AS, el Madrid de sempre.
El Madrid de sempre, sí senyor, sí, sí. 90 i Ramos, i això que Ramos ja no juga al Madrid, juga al Sevilla. Gràcies, Carles, a descansar.
Gràcies.
Bona nit, gràcies al Joan Ferrús, un dia més a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva a l'horari habitual.
Tu diràs.
RAC1. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 10 minuts de la una. Antics dirigents del PSOE carreguen a tort i a dret contra les negociacions de Pedro Sánchez amb els partits independentistes. A la presentació